Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Ja estem?
És pa hoy.
Ara sí que estem.
Ahí estem.
Estic mirant que en el YouTube també estiguem. Bueno,
estem,
hola a tots. Hola,
jo
hola,
t'anava a dir que no se'm sent prou bé perquè no tinc l'HR40. Dic el PR40 i el
Kyle. Mira, que no t'ho havia ensenyat. A veure si
m'ho ensenyes.
Bueno, això és super poc radiofònic. Hola, mosseguis.
Cada dia et sabem menys de fer podcasting, eh? Oh! Mira.
Aquest no és el PR40, aquest és un altre per radioaficionats.
És el de radioaficionats.
Aquest és el de backup.
És el de backup.
És un Hale, com pots comprovar.
És un Hale. Sí, sí.
Ara sí. Aquest està pagat per Almenda, eh? Tot el que és ràdio no ho paga Mossega la poma, que ho sàpigues.
És que si no ens quedem sense un duro.
Hòstia,
ni hosting.
Ja t'ho puc dir jo, perquè el que val un equip Software Defined Radio de ràdio o el que val un amplificador lineal d'alta potència, ni t'explico. Bueno, hola, mosseguis a tots, bones. Avui estem los tres de Navarone, en Ludo, que ha tornat. Ha anat a comprar un cotxe elèctric i ha tornat.
Sí. A més, no l'he comprat jo, eh? Me'l va comprar un amic. Perquè estava tenint la conversa...
Mira, he rigut molt perquè la setmana passada et van posar a caldo.
Em veu posar... Jo no ho vaig escoltar.
Per això ho vam fer. I tots els ullets estan una mica així com a còmplices, perquè no han volgut dir res per Telegram ni res.
Ah!
I jo vull dir...
Esteu fent espòlit perquè ho escolti. No, és
sí,
que...
Sí.
No. És una comunitat integrada.
Sí, avui deia jo, avui a les 14 un nou enregistrament en directe de l'episodi d'aquesta setmana a YouTube. En Granudo torna, ai senyor. No, anava dient jo. I deia el Rup, uf, per sort la fresadora no li deixava escoltar quan li pitaven les oïdes al darrer programa.
No.
Bueno, ai senyor. Bueno, mosseguis, això, que avui parlarem també de la US Federal Privacy Bill, o ACT, que és una llei de protecció de dades americana, i alguna altra coseta més, òbviament, del cotxe elèctric del Marc. I tot això configurarà... bueno, està el Magma, està en Marc, està un servidor en Tomàs.
Hola.
Buenas. I això serà l'episodi 586 de la... La setmana passada va estar bé l'episodi, Magma. Vam estar molt tranquils, eh?
Sí.
Vam estar molt tranquils. Bueno, a l'episodi 586
de la... Ha d'haver-hi varietat. Ha d'haver-hi varietat, home, és el que hi ha. Ha d'haver-hi varietat.
Bueno, vinga, avui de la NASA.
No, aquest... Tu ja estàs ja en mode youtuber total, o sigui...
Total,
sí.
A més, o sigui, és com si els de Xure poses el micro B perquè es vegi, haurem de demanar que ens facin un patrocini o alguna cosa.
Quan ho explico a la ràdio, perquè clar, a la ràdio quan parlem, doncs diem, bueno, tinc aquesta antena, tinc aquest equip, fa servir aquest micròfon. Això es diu Shure, Mike Victor 7, MB7.
El V7, oi?
Sí, sí, està molt bé. Bueno, total, que això, que ja no sé el que anava a dir. Ah, sí, ja no sé. Això, episodi 586, temporada 17 de Mossega la poma, comencem, vinga.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Aquest polo que porto, que és de la NASA.
És una suadora.
Està comprat a la botiga del centre espacial de la NASA.
No és el Primark, eh?
No és del Primer, no. I és una de les poques coses que em vaig... Bueno, vaig portar coses per regalar a alguns amics i
tal. Jo li
tal,
vaig preguntar una vegada a un alumne que portava una dessuadora de la NASA. Vaig dir, has anat a la NASA? I diu, no, és del Zara.
És del Zara, sí.
Jo en tinc alguna, també, en tinc alguna.
Pues aquest polo... Jo diria que per la manera d'acordar que té, que és de noia, però com allà les mides són tan exagerades...
Sí.
les mides de noi em anaven molt grans i al final em vaig quedar amb aquesta, que està bé, és un bon polo. Bueno, a veure, Marc, comencem pel teu cotxe. A veure, què ha passat aquí?
No,
perquè
mira,
tu ja feia molt de temps que anava darrere i segons jo tenia entès, ho havíeu aplaçat. No?
Ho havíem aplaçat, o sigui, jo estava aplaçat dient, mira, m'havia mentalitzat, però de cop i volta ha coincidit que estic acabant les obres que havia... Jo no, al final sí, no el vaig comprar l'última vegada perquè no podia entrar al cotxe, perquè tenia, per motius, no podia entrar al cotxe a dintre la finca, i ara acabo aquesta setmana, demà em posen la porta per entrar vehicles i tindre'ls a dintre de la finca, i el... la finca, la parcel·la. I estava anant cap a Salamanca, estava en l'aeroport de Barcelona i em truca l'Aram, que és el meu amic i que està en el concessionari de Mercedes i tal, que tenim un grup de Telegram amb gent de Mossega la Poma que han comprat també aquest cotxe, el hashtag One, i jo us havia descartat.
Quan passin uns anys, una gran part de la Catalunya informada estarà connectada a Mossega la Popa, perquè hi haurà grups derivats a tot arreu, càrcies de l'energia.
Grups derivats amb calci, tot, eh? Sí, doncs em truca i em va dir, diu, escolta, okay, és que oferta zero interès. I diuen, hòstia, si t'ofereixen el cotxe amb zero interès, bàsicament fet els números són gairebé com a 8.000 euros de descompte, i entre això i el plan Moves, que te'l pagaran quan Cristo baixi de la muntanya.
El plan Moves és dels fons aquests de Next Generation o no?
Sí,
perquè
al final està tot connectat.
Hi ha alguns de les plaques solars que no es cobraran mai. O això em no, va dir però, a mi el...
A veure, jo per exemple tinc una... estic esperant cobrar la bateria i ha sortit el diari de la Generalitat que m'ho tenen que pagar, però no han dit quin dia. Amb la qual cosa, el novembre va sortir... I jo ara tinc que esperar, me sento, jo me sento al carrer, he posat una cadira al carrer i me sento a veure si venen a portar-me.
Hi haurà un esquelet d'aquí poc allà esperant.
Et quedes allà i sí.
Veig, llavors, bueno, veig la imatge, tio, aquí. Sí, sí. Aquí veig la imatge de...
Doncs això, em va dir això i llavors, clar, era la part aquesta.
Ho pagues a terminis. Has de fer un crèdit, no?
Fas un crèdit, però un crèdit a interès zero.
Però no ser interès.
Financiat.
I amb l'interès zero, i llavors, clar, era la part, aquest descompte, juntat amb el plan Moves i el que t'estalvies al capdavall. Per això, m'he quedat molt sorprès de la quantitat de diners que m'han donat per al cotxe vell, perquè el tinc.
Quin has donat de vell?
Un Smart 4-4 de 6 anys i em dona 9.000 i pico euros.
Però no en el estan molt buscats els Smarts.
És com igual,
igual que el meu Mini, eh?
Amb una empresa d'aquestes de compramos tu cotxe superguai i he entrat amb un compramos tu cotxe superguai.
De fet, el teu Smart 4x4 o 4x4 és com dos Apple Vision Pro. Saps? Sí. Si ho medim, ho mesurem amb Apple Vision
Pro.
Mira,
pensa, m'han donat 3 Apple Vision Pros.
Molt bé.
M'han donat 3 Apple Vision Pros.
Quin cotxe t'has quedat al final?
El que en diuen hashtag 1, que és una espècie de SUV, per entendre, és un cotxe, és un SUV de 420, de 4,20 m, i amb 440 quilòmetres teòrics d'autonomia i 280 cavalls.
Home, 104 de família és el cotxe al main.
És
no?
4
el
places
principal.
O 5?
Què? És un 5 places. És un 5 places i molt grans. És un SUV. O sigui, ara diguéssim tinc...
És una mica semblant al Mini Countryman, no?
Molt.
Una miqueta.
De formes, el que passa que de dintre l'estil és una miqueta criatura, tot l'estil, tota la filosofia és una miqueta de criatura, però a mi ja m'està bé. Per dir-te que a la pantalla tipus Tesla hi ha una guineu, o sigui, hi ha com un avatar que seria com el Clippy, però és una guineu amb una piloteta.
És més creepy que Clippy, però bueno.
No, és una guineu molt xulo, és una guineu molt xulo.
És un Firefox,
És un cotxe que m'agrada i el vaig provar i em va agradar molt, bueno, i els que tenen el grup aquest doncs els agrada el cotxe, i com que em van dir, escolta, l'oferta, m'ha fet una oferta que no podia refusar i l'he enganxat. I llavors, el que sí que em va semblar interessant és
normalment,
que...
Normalment, els cotxes es compren les parelles, no? Un no mai pot comprar
sí,
un cotxe,
jo vaig dir, és a dir, jo ja l'hagués comprat fa un any, però no he tingut l'autorització, diguéssim, no, allò,
familiar,
etorbi, oficial, oficial, sí, sí, sí. O sigui...
L'Excel.
La butlla papal. És que necessites la butlla papal.
Ha d'haver-hi papal, o sigui, haver-hi una autorització d'una
jo vaig,
força...
Jo, per les despeses de la ràdio, vaig estar de llindar. Vaig estar allà, eh? De dir, hòstia, una mica més, he de fer una instància.
Una instància, ja no. Sí, sí. Sí, el que passa que també, clar, jo les autoritats superiors a casa també els agraden els cotxes i llavors
el,
ja...
Es diu, això en argot es diu l'Excel Manager.
Sí, l'Excel Manager. Doncs l'Excel Manager també li agraden els cotxes i ja van sortir els números. O sigui, els números han sortit i quan surten els números...
M'ha financiat a zero, collons.
Està bé, no, clar,
a mi el que em va sorprendre això és perquè un cotxe, l'Smart 4-4, que em va costar 14.800...
Segona mà, eh?
9.000...
Segona mà o nou?
El vaig comprar nou per 14.800 i me'n donen 9.100.
Està superbé, tio.
I l'he tingut 6 anys, o sigui, dius, hòstia, doncs... Està molt bé. Llavors, quan vaig agafar i vaig preguntar, escolta, li vaig preguntar a l'Aram, escolta, el puc carregar del xuc, el puc carregar de l'endoll normal? Va dir, no! Prohibit, prohibit, de cap manera, prohibit, es pot fer, però no ho facis, perquè no.
Ah, es pot fer, no, però no ho facis.
Per això, per què aquesta resposta? Perquè afecta la vida de la bateria?
No, això és el que li vaig preguntar jo, em va dir, no, la vida de la bateria, no. El que afecta més a la vida al de la revés. Bateria és si ho fiques en un torrador. Si ho fiques en un torrador d'aquests i cargues 150 kWh, el que passa
revés,
és que...
Al revés, contra més lent carguis, en teoria, aquestes bateries.
Sí.
És com el telèfon, no? De fet.
És que la carga alterna, llavors ells ho gestiona molt bé. El problema que hi ha aquí és que que si tu fas la carga de... La carga en contínua en un carregador d'aquests d'alta potència de 150 watts, això que cargues el 80% de la bateria en mitja hora, sí. Això ho escalfa molt i això d'alguna manera va reduir la vida útil de la bateria. Però bàsicament el que diu, escolta, si és una bateria de 66 kWh i ho enxufes al xuco a 2 kWh, necessites molt de temps per carregar i sí, si un dia tens una emergència que tens que emportar-te el cotxe, et dirà, doncs mira, escolta, has d'esperar 12 hores per poder agafar i treure el cotxe
de
casa.
No és viable.
Però llavors, doncs, he contactat el carregador, el que he fet és contactar amb l'empresa de les plaques. L'empresa de les plaques, que em van posar les plaques, que m'havien posat un inversor de Huawei, i bàsicament vaig dir, escolta, què m'hi poso? Llavors m'ha dit, per, nosaltres som instal·ladors dels de Wallbox, que ho fan molt bé i tot això, però com que
ara Wallbox està de capa caiguda, no? No sé,
bueno,
molt bé per
no
què.
Ho tinc massa controlat, però la gràcia és que si tens la gràcia és que si tu tens un inversor d'una marca específica, posar-te el mateix carregador de la marca de l'inversor, el que fa és que el carregador i l'inversor parlen.
Ah.
Llavors, jo tinc l'inversor Huawei i també tinc un medidor, tinc el meter per mesurar quina és la carga i la bateria, i llavors tu et poses l'inversor, el carregador també de Huawei, i llavors tu li pots dir l'estratègia de càrrega. Llavors tu li pots dir, vull carregar el més de pressa possible. Llavors, per exemple, si dic el més de pressa possible, doncs, escolta, pot agafar de les plaques i del carrer. Perquè també et fa allò de la càrrega dinàmica, és a dir, que tu pots, no és necessari que augmentis la potència contractada. És a dir, tu dius, tinc una potència contractada de 4, no et passis de 4. I ja ho sap, ho entres com a configuració i ell sap que amb el que tens de plaques i el del carrer no agafarà més de 4 mai del carrer. Llavors tu li pots dir, vull carregar-ho tot, i et fa servir plaques, bateria, carrer, per carregar el més de pressa possible, que seria el 7 kWh de corrent alterna, o tu li pots dir, vull carregar quan em sobri electricitat a la casa. I que és el que hauries de tindre de mà, si no has de fer els recorreguts normals, escolta, quan s'obri corrent me la poses i al final el que tu vols és electrons solars gratuïts.
Ludo, l'inversor va connectat a la corrent, oi? Els aparells inversors?
L'inversor sempre va connectat a la corrent. De fet, la corrent entra, va cap a l'inversor, torna, i llavors el que hi ha és que si l'inversor dona corrent, la casa consumeix i el que sobra se'n va cap al carrer i si no n'hi ha prou, el carrer et dona corrent a tu.
És a dir, que si se'n va la llum, l'inversor no s'encén.
Llavors, a l'inversor el que passa és que per normativa, si s'apaga la corrent del carrer, l'inversor s'atura.
Perquè és si per normativa, no és un tema tècnic.
És per normativa. O sigui, l'inversor, quan no detecta tensió al carrer, s'atura automàticament, perquè el que no pot passar és que hi hagi un senyor al carrer enfilat en el poste pensant que s'ha de tancar la corrent i tu en plan cabró injectes 220 volts i el fregeixes. Te'l pots carregar.
És per això.
Vale, és per seguretat pel treballador del carrer. Llavors, el que jo tinc és una caixa de desconnexió. Tinc una caixa, bàsicament és una caixa, que el que fa és que quan detecta que al carrer no hi ha res, el que fa és que allò s'agafa, tanca un relé, desconnecta la casa de l'exterior, vale, i llavors informa l'inversor de que pot treballar. I llavors jo, vale, treballo en algunes fases...
És una mica
fases,
com el colmo, no? És a dir, tenir plaques i que se'n vagi la llum, clar, i no... I
en
no
algunes
corrent.
Fases de casa, llavors tu tires només de, tires de plaques, vale, i bateria. Vale, vale. Si no tens bateria, jo no t'ho recomanaria. Mm-hmm. Perquè el que passa... Perquè, clar, tu tens les plaques que t'estan donant 6 kW, o sí, t'estan donant el que tu vulguis, et passa un núvol i de cop i volta et fot una baixada de tensió i
clar,
pots carregar
no
un aparell.
No tens estabilitat.
Mm. En canvi, si tu tens una bateria, la bateria el que et fa és et manté la potència.
Sí.
Et manté la potència que tu estàs consumint i et dona exactament el que tu estàs consumint. Perquè si tu tens plaques, fluctua. Llavors, tenir una caixa de desconnexió sense bateria no té sentit.
Vale.
Okay. I llavors, per exemple, el que vaig fer ara fa un mes és que m'estaven fent les obres aquestes i tenia els paletes a casa fent servir màquines i fent soroll tot el dia. Em van avisar els de la corrent que, doncs, que s'havia de fer una actuació en el carrer i que estaria tot un dematí sense corrent. Doncs el que vaig fer va ser 2 dies abans, quan en un moment que jo sabia que la bateria estava carregada a tope, va ser desconnectar la bateria. Vale. Guardar-me la càrrega de la bateria i llavors aquell dia, a les 8 del matí, vaig ficar la bateria de cop. Mm. I llavors quan es va apagar la corrent del carrer, doncs vaig treure un endoll d'un dels endolls de les fases que jo tinc connectat contra... Perquè no ho connectes contra tota la casa. El que tu fas és dir, a veure, tens com... Tens el congelador, les llums de... Per exemple, la vitroceràmica no la tinc posada,
sí,
contra les plaques.
Clar, clar, clar.
Si tinc a cuinar, tinc una cosa de backup per cuinar.
Sí.
Vale? I llavors, doncs, en un dels llocs on sé que tinc endoll, doncs endolles a la paret, els hi treus un allargo i els hi treus allargo els paletes perquè agafin i treballin.
El fet de tenir bateria per això allarga molt, no? La inversió, o sigui, el retorn de la inversió.
A veure, el que tu tens és... Si tu, per exemple, tens somenergia, va? Tu tens somenergia. Somenergia el que fa és que tu consumeixes corrent i tu dones corrent a la
bateria virtual, que li diuen.
La bateria virtual o la bateria mensual, vale?
Sí.
El que hi ha és que tu exportes quilowatts i tu importes quilowatts. Els quilowatts que tu exportes, a tu te'ls pagaran o te'ls compensaran a un preu, vale? Aquest preu és... menys de la meitat del preu al que tu la pagues.
Sí, sí.
I si és en l'hora punta, és com una tercera part. Amb la qual cosa, a tu no t'interessa, el que a tu t'interessa és no importar. Perquè importar, o sigui, si tu tens una bateria que et genera, per exemple, 20 kWh al dia, però tu el que fas és exportar-ne 10 i importar-ne 10, acabaràs pagant.
Sí, sí, clar.
Perquè no arribes a compensar. En canvi, el que fa la bateria és que minimitzes la importació. Quan importes? Pues en un dia que has consumit molt i que has fotut la calefacció i que ha estat
molt el cost de la instal·lació, tenir una bateria, no?
Bueno.
És que, bueno, jo he estat fent números, va venir fa poc un comercial i és que no ho veig.
Mm. O sigui, la manera que l'amortitzes és aquesta. L'amortització és el joc aquest, el joc aquest de la importació-exportació. És a dir, tu estàs un dia generant com un boig, passa un núvol al migdia, que és quan està més cara la corrent, i importes, sí, un quilowatt, i aquest quilowatt el pagues a saco. Et costa 3 quilowatts dels que has exportat. I al final dius, hòstia, jo he exportat 3, he importat un i ens quedem en pau. Doncs mira, t'han fotut. En canvi, si tu aquest quilowatt el tens propi, doncs tu has exportat 2 que t'hauran de compensar més endavant. Per exemple, a l'hivern, i llavors no pagues res. Mentre que si tu has agafat i has exportat i has importat, tot el que importa és molt més car. Perquè pagues el transport, mm-hmm, i pagues els impostos.
Marc, aquesta planificació és programable? Com funciona? És a dir, com,
la càrrega.
Com la càrrega ho gestiona, no?
La càrrega, hi ha diversos modes. Tu el que pots dir-li és, d'entrada, tu el que marques és si tens si tu tens càrrega dinàmica, que és això de dir, és a dir, el que tu tens és un carregador intel·ligent que està llegint el consum de la casa, la càrrega de la bateria i la generació de les plaques. I sap, i a més es sap perquè és un paràmetre que tu li has donat, quina potència contractada tens. Llavors, suposem que tu tens 4 kWh contractats, llavors tu li pots dir quin, hi ha, em sembla que 12 modes diferents d'utilització. Però bàsicament tu pots dir els dos extrems seria dir jo només vull carregar quan jo tingui un excedent fotovoltaic, és a dir, només en el cas de que tinguis un excedent fotovoltaic carregaràs el cotxe. Em sembla que en aquest cas fins i tot et pot aprofitar la bateria. Vale? I després hi ha l'altre cas de dir jo vull carregar el més ràpid possible. I dius, jo vull carregar el més ràpid possible, és dir, vale, doncs, el més ràpid possible és que el cotxe t'admet 7 kW, doncs el carregador agafa el que tingui que agafar del carrer i el que tingui que agafar de les plaques i fa falta de la bateria i et carrega el cotxe el més ràpid
possible.
Amb un
remanent d'un viatge típic teu d'on estàs tu a la uni, per exemple, vale? I tornar, inclús que puguis
serien
anar a comprar o a fer qualsevol cosa.
Serien 70 km i el que jo tinc calculat és que gastaré uns entre 13 i 14 kW. Hora. El que vol dir que cargaria a tota llet, ho cargo en 2 hores, això.
Ja, però no ho necessites ni ho necessites fer cada dia. O sigui, el teu patró normal...
El meu patró normal té que ser cargo...
El deixes per la nit... Clar,
no, 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 per la nit no. El deixo carregar quan hi hagi llum. Quan hi hagi fotovoltaica. Que puc perquè per la nit també pago. Una altra cosa és que a l'hivern, digui, no, a l'hivern faré carga per la nit. Per què? Perquè... el mes de desembre, darrera setmana de novembre, la segona setmana de febrer, la casa amb prou feines la casa aguanta. De fet,
la filosofia és carregar sempre que puguis, no? O sigui, i si és de dia, millor, clar, en el teu cas.
No, però tu pots dir, jo vull carregar només, jo puc agafar i dir, jo vaig a carregar quan tingui excedent fotovoltaic. I llavors cargues a cost zero.
Sí.
Amb la qual cosa és cos zero. Si tu dius jo vull carregar, passi el que passi, agafaràs la corrent d'on la tinguis i la pagaràs el preu que estigui. Clar, a veure, si tu el que dius és, escolta, jo demà al matí me'n tinc que anar perquè tinc que fotre un viatge de 300 quilòmetres i el tinc al cotxe un 20% de càrrega, doncs aquesta nit cargo a tope. Doncs cargues a tope. Cargues a tope, fa servir la bateria, fa servir el màxim que et doni la teva potència contractada. Vale, perquè el que sí, si jo, per exemple, jo digués és que tinc que agafar i pujar-me la potència contractada a 7 kW, si em pujo la 7, això ho pagues. Això val.
Sí, quartos.
Jo no ho vull fer.
I val molts diners, a més.
A mesura que el kWh es va baixant de preu, les companyies estan movent el dial cap a d'això. Si tu tens una bateria, per exemple, si jo tinc un excedent de consum, jo tinc la meva bateria, tot i que té només 10 kWh, em pot donar 5 kW de potència. És a dir, que en un moment donat jo podria estar agafant i consumint 15 kW. 5 de la bateria, 4 de l'exterior i 6 de les plaques en un moment determinat. En principi no és el que fas, però et dona... és a dir, una de les coses que et dona la bateria és això, és poder compensar i no necessitar una potència contractada tan alta, si t'organitzes les coses. Però m'ha agradat molt, estudiant això és aquest carregador, de dir, no, és que tu li dius, no tinc que pujar, el que jo no em volia fer era pujar-me la potència contractada. Per això no em volia posar un carregador. Perquè deia, clar, no, quan tens un carregador t'has de pujar la potència contractada per tindre set, però els de Huawei diuen carga dinàmica. Quina és la teva carga? I cargues de lo que pots. Perquè, sí, perquè clar, és que si tu et poses a carregar més del que tens contractat, et cau i has d'aturar
la
corrent. La corrent talla. Però és interessant, a veure, al final, que no sé vosaltres, però a mi el que m'agrada és poder ajustar les coses. Dir, ara vull estalviar al màxim, ara vull carregar el més de pressa possible. Tindre aquesta opció...
Flexibilitat, sí.
Aquesta flexibilitat. Vull carregar al màxim, vull tirar...
Jo, en el meu cas, m'ho he estat mirant i no li veig l'avantatge econòmic, realment. En el meu cas, perquè si et cobren uns 9.000 euros per fer la instal·lació... Això són molts anys de pagar corrent comptant.
Les plaques
funcionin bé i no hi hagi cap
anys.
Problema.
Les plaques, en teoria, comptant et venen amb garantia 25 anys. A veure, jo, per exemple...
El que no entenc és com hi ha tanta gent que s'està posant plaques i o no han fet a l'estudi econòmic o els enganyen.
Però veure, és una mica com la hipoteca. No... A veure, Magma, jo em vaig posar les plaques, em sembla que abans de la pandèmia.
Sí.
I em va enganxar la pandèmia quan va començar la guerra d'Ucrània i es va posar el kilowatt-hora a 60 cèntims.
Sí.
Amb el kilowatt-hora a 60 cèntims i tothom estava estirant-se els cabells amb el kilowatt-hora supercar. Jo vaig dir, pues, amb la qual cosa, és a dir, si jo faig els números... l'any aquell, l'any 2021-22, que va estar tan cara la corrent, jo vaig amortitzar moltíssim.
Sí, en aquell punt, sí.
Vaig amortitzar molt de pressa perquè hagués gastat molt. Llavors, al final has dit, mira, el que tens ho tens. El que tens ho tens i la corrent fluctuarà. És una mica el que parlàvem l'altre dia amb el Xavier, que dius, escolta, si de cop i volta baixa el preu de l'electricitat, doncs de cop i volta començarà a estimular-se la demanda d'indústria a consumir electricitat. Si el preu de l'electricitat puja, doncs baixarà, doncs et sortirà l'estímul per posar més pla, per posar més
recursos. No arribarem a un punt que et facin pagar la teva pròpia corrent?
No crec. A veure, impostos, no. Una altra cosa és que et diguin en un moment determinat...
A mi m'estranya molt que els governs estiguin incentivant tant això.
Bueno, perquè és dir
que el que estan fent és política... I la recaptació d'impostos...
A veure, l'afany recaptatori i el malparidisme hi és. Però al final també, des de la Unió Europea, tenen clara una cosa. O sigui, a la Unió Europea tenim molt poca energia pròpia. I per tant, una altra cosa, si tu estimules que la Unió Europea tingui energia pròpia amb renovables, el que vol dir que pots tornar a tenir una indústria potent. Per què Anglaterra va poder fer la revolució industrial? Perquè a Gales ho tenia, pues, tenia tot Gales refetot de carbó i tenien carbó barat. I van poder agafar energia barata a fer una revolució industrial de puta mare. Doncs al final és a dir, si s'ha de generar riquesa, necessites energia, no hi ha més. No hi ha més. Una altra cosa, al final és a dir, tu vols estimular que hi hagi l'energia. A veure, a mi el que em va sorprendre molt la primera vegada que vaig parlar amb en Xavier, és a dir, l'energia domèstica de les teulades no mou l'agulla. El que cal són grans superfícies, grans instal·lacions, perquè o sigui, el que jo puc fer és consumir jo i m'ho ajusto bé, i el que t'asseguro que va molt bé és això, és a dir, a veure, si jo sé que fent els números, jo he agafat l'Excel i mirat quants quilòmetres fas a l'any, pam, quin és el consum que tu estàs tenint ara de gasolina, i sé exactament quants estic gastant de gasolina cada mes pels desplaçaments de treball i tot això, i sé el que em costarà, i sé que hauré de pagar una miqueta de res a l'hivern el meu cost, el que ara són gairebé 200 euros de gasolina per anar a treballar i els desplaçaments que tinc, doncs a cop i volta passen a zero.
Depèn molt, Magma, de l'ús que em facis del vehicle, també.
El que sí que va molt bé és la desconnexió. Fet de dir, se'n va la corrent al carrer i tu tens corrent, potser tu això no ho has viscut, no sé com esteu a Mollà amb això.
No, sí, sovint. Per això quan em va dir el comercial, li vaig fer aquesta pregunta, no, és que l'inversor necessita corrent, dic, bueno, pues és com el colmo, o sigui, tinc plaques i si se'n va la corrent no tinc...
Però el tema és si...
Però no sabia que era per aquest tema...
No, però tu t'has de posar, però llavors, okay, hi ha una cosa que es diu la backup box, que és et poses la caixa de desconnexió.
Clar, és que jo no sabia que existia això.
Existeix això, però això t'ho has de posar amb la bateria. I llavors, sí. Clar, la pregunta és, si tu penses en recuperació...
Amb la bateria, per tant...
No és que vagi amb la bateria, és que no té sentit si no tens
la
bateria.
No, vull dir que l'has de comprar, clar, que són, no sé, 5 o 6.000 euros més, no?, com a mínim.
No, em sembla que val 4.000 euros una bateria.
4.000.
Et pots posar una bateria de 5 kW en comptes de posar-te un de 10.
Sí. No, però que estem parlant de pagar 15.000 euros.
Sí.
De puta, jo estic pagant 60 euros d'electricitat. Fins que arribi a 15.000... Mare meva, no, o sigui, no li vaig veure cap sentit
és,
en el meu cas.
Clar, el tema és, en el moment
comptant
que dius...
Comptant que no hi hagi cap problema, que sé de molta gent que n'ha tingut, eh?
Però fixa't, sí, no, jo vaig tenir, amb Solar Profit vaig tenir un problema perquè són uns inútils.
Això et dic que, hòstia, jo vaig veure i dic, hòstia, arriscar-me per 15.000 euros de cop
Però fixa-t'hi, no. Si en el moment que dius ja pagues molt poc de corrent, però és ara cotxe elèctric.
No, clar, si tingués cotxe elèctric ja canviaria.
Però clar, hi ha coses que es van seqüenciar.
I tu, Magma, quan et mous, més enllà del que et puguis moure per la teva àrea, sí, depèn del tipus de feina que tinguis, tu et desplaces o et desplaçaries de Mollà a Barcelona, que és un desplaçament llarg.
Sí.
En el teu cas, més que fins i tot en el Ludo, que també, està més, encara més justificat perquè l'autonomia del cotxe elèctric...
Sí, però he de comprar-me el cotxe elèctric, també.
És una inversió, final... és una inversió genèrica que l'has de pensar a molt més llarg termini.
No, però també el tema mirar... és, el tema és, et compres un cotxe, una o dos, o perquè et fan una oferta que no pots d'allò i et va més la, et va més la marxa que un tonto una camisa de quadros, i llavors ja està, però el tema és quan t'hagis de comprar un cotxe, el tries elèctric i ja està.
Sí.
I els preus aniran baixant, no és obligatori comprar-te un cotxe elèctric, ni molt menys.
Ni ho ha de ser, perquè si no...
Ni ho ha de ser, però, o sigui, a veure, jo no sé tu, però a mi em molesta, o sigui, a mi la meva manera de pensar és que prefereixo invertir que gastar. M'explico? Jo agafar i dir, mira, jo al mes tindré que pagar pues, X euros en pagar un crèdit, que a sobre m'estan fotent a interès zero, amb la qual financerament té molt de sentit,
sí, vale?
Perquè a més tampoc hi ha comissió de constitució ni de cancel·lació, i per tot és zero. Fantàstic, els números surten molt bé, però jo cada vegada que tinc que anar a la gasolinera i agafar i fotre-li 50, 60, 70, 80 euros allà dintre, allò ho estic cremant.
Sí.
I allò em molesta, és com és la diferència entre pagar un lloguer i pagar una hipoteca, o sigui, hòstia, vale que una casa dona moltes despeses o un pis
però és teu.
Tu agafes i cada mes, 1.000 euros de lloguer, on se'n van? Ho has cremat. Sí. Se n'han anat, és una despesa. És a dir, hi ha certes coses que prefereixo invertir...
Sí, el que
passa
que en el meu cas, doncs això, eren 70 euros al mes versus fer una inversió de 10 o 15.000 euros...
Clar, però és que jo, a més, l'Smart 44 té un dipòsit molt petit i és una putada perquè vas cada setmana. I estàs cada setmana fent el pim...
Clar. En el meu cas, com que treballo molt en remot, és que cadascú té la seva situació particular.
I clar, no? hi ha un moment, dic, clar, no. Quan vas amb un... Abans que teniu un... Anava amb un dièsel amb un dipòsit immens, gairebé una vegada cada 3 setmanes li posaves. Quan li foties et quedaves tremolant, la targeta crèdit...
Sí.
Però cada setmana, pim, mira, ves, aquests euros els estira. I hòstia... Sí.
I a més hi ha un altre tema també, que és guanyar una certa autonomia, no dic independència total, però una certa autonomia, i això és important també. No només, i això podem aterrar, ara perquè estem parlant de cotxes elèctrics, instal·lacions elèctriques i tal, però això també és bo fer-ho pensant en les inversions, és a dir, aquelles coses que et donin una certa... independència d'un model, no, d'un tema, són bones inversions a llarg termini. Nois, hem d'avançar, que portem mitja hora
que dèiem, dèiem, a veure, deixa'm, ara com dèiem, era un momentet que us anava a preguntar una cosa. Bitcoin a 70.000 dòlars.
Sí. Bueno, anem a contacte. Tenim aquelles dues notícies que seran més ràpides. Les fem a la segona part.
Ara mateix.
Això vol dir que ha baixat, no?
No, va estar una mica més de 70.000 dòlars. Va tornar a baixar a 63, ha tornat a pujar a 70, però diguéssim que ja ningú parla d'NFTs. Ningú parla dels NFTs. Però...
Va acabar ràpid, allò dels NFTs.
Sí, però és que no tenia sentit. O sigui, no tenia sentit. O sigui, el dels monos deies...
Què? Era una cosa... Sí.
No.
Perquè era tot això era el món de les Kardashian, que és...
Escuma, tio.
És escuma.
Però bueno, ja...
És zero.
Però va quedar molt concentrat. Va quedar molt concentrat amb les seves històries i no va anar enlloc. Però es veia.
Anem a contacte, vinga.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
A veure, deixeu-me saludar... Tenim diverses persones que ens segueixen en el directe a YouTube. Avui menys que la setmana passada. Es veu, Marc, que tu imposes, i quan no ets...
No, ja no fotran en Marc, oients, que caldo, no cal que ho mirem.
Els oients, quan tu no hi ets, s'anima. Suposo que per fer costat. I la setmana passada vam tenir... No vam anunciar res i vam tenir molta gent. Vam anunciar-ho 5 minuts abans.
No, ja... I saps què passa? Que la setmana passada, com que jo no hi era... Van dir, ara ja no cal venir, perquè no hi serà en Marc i no...
Clar.
Bueno, van total, venir perquè es pensava que jo hi seria.
Sí. Doncs, Utjat, benvingut al directe i a la resta que també esteu mirant igualment. Saludeu si passeu per aquí. I res, res més que comentar. Anem una mica ràpids avui. Falca de Biterate i seguim per la segona.
Biterate simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. Biterate redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. Biterate patrocina Mossega la Poma. Més informació a biterate.dental.
Per cert, Magma, parlant de Biterate, tenia raó. Jo pensava que era més cap a l'estiu i el pagament de Biterate s'ha de produir ara a l'abril. Ara a l'abril.
Vale, vale.
Missatge per Biterate. Pagueu, que el Ludo vol un micro hail.
Sí, sí. No, necessitem... És necessari.
Ara, tal com tenim el capital, no ens ho podem
permetre. No n'hi ha, Estem de guerra. Tenim,
no de guerra, però tenim les despeses totalment ja, diguéssim,
apamat,
col·locades.
Està tot al seu lloc.
Diguéssim, un anglès diria que és budget allocated. Vale?
Budget allocated.
Ara, si ens arribés un extra, per exemple, no sé, poso per exemple que la gent de Biterate...
6 o 7 mil euros, això. 6 o 7 mil euros que no esperàvem o alguna cosa així.
Exacte, no. Bueno, no, sí, encara que fossin menys. Però...
Quan has dit
pobrets. Sí.
Ara ho ha pillat.
Bueno, fan el que poden. Fan el que poden. Bueno, total, que si arribés un extra, aleshores sí que podíem intentar buscar hails sota les pedres. Vinga.
Tampoc és urgent, eh? No hi ha una necessitat existencial. No hi ha.
Els americans que van, amb algunes coses van sempre una mica en altres no, però amb alguns temes van una mica endarrerits. Aquesta setmana han presentat un draft, un draft que li diuen bipartisan, perquè ha estat aprovat.
Hòstia, han aconseguit fer alguna cosa bipartisan.
Sí, perquè crec que és per les poques coses bipartisan que fan últimament.
Estan fotent-se el coll dels uns als altres contínuament.
Sí, sí. Bé, doncs ha sortit una cosa que li diuen US Federal Privacy Bill, o Act, que és un esborrany. Que ha publicat la web de la IAPP, que és una
però
web famosa als Estats Units.
Han copiat la GDPR o no han copiat la GDPR?
No del tot, perquè el que han volgut, el que pretenen, perquè hi ha algunes lleis federals, algunes lleis dels estats, vale? Perdona, hi ha algunes lleis estatals que ja contenen certa amalgama de temes sobre
privacitat. La Califòrnia és un recautxutat de la GDPR.
Sí, però altres llocs també han aprofitat. A veure, no ens enganyem. Al final el marc legal o el marc, diguéssim, d'abast és bastant comú, vale? És bastant comú. El que es pretén ara és donar un marc perquè tots els estats es puguin tenir com a referència aquesta llei estatal, vale? Que es debatrà i es parlarà aquest 2024. La idea que tenen també, perquè no només parla sobre la privacitat o la informació personal, també hi ha un apartat important d'estàndards de seguretat perquè la gent pugui controlar la seva informació personal a la xarxa. ¿Vale? I també es vol que hi hagi una mena com de debat previ perquè la segona llei que sortirà, si aquesta tira endavant, és la futura llei de la intel·ligència artificial, ¿vale? A nivell de control o de gestió de la IA. Vale? Bueno, total, que estan aquí. I us posaré com a referència aquesta web de la IAPP, que és una associació interna d'Estats Units sobre la privacitat, que crec que està força bé. I què passa que, hòstia, la LOP deia fa molt de temps que està running. Vale? També s'han basat també en una llei australiana.
El 98, no?
S'han basat també en una llei australiana. Sí, que diguéssim, toca tots els temes que també toca la LOPD, però que hi ha alguna cosa una mica diferent i sembla que els s'hi encaixa una mica millor. Sabeu que
jo
els americans...
Jo el que sé és que Austràlia no, però jo el que sé que una llei semblant a Nova Zelanda es va fer amb participació ciutadana, perquè es veu que allà es fa molt de ficar participació ciutadana en la redacció de les lleis. S'utilitzen wikis i altres eines online on la gent que està interessada en les coses es fan propostes i es fan revisions dels textos legals amb participació ciutadana. No és aquestes coses que aquí que venen i que ningú sap què passa i que s'aproven les coses el dia que hi ha una final o coses així.
Sí, és així. Bueno, doncs... Que a mi m'ha sorprès que posin fil a l'agulla ara, però que van una mica tard. No sé, amb això
bueno,
els americans...
Jo diria que estan com... Els està començant a picar el cul una mica en general amb certes coses del món de la tecnologia, perquè des de... Jo diria que per coses que diu el Cory Doctorow i companyia, potser els nostres amics, diguéssim, del grup Taylor Swift, ens ho podem dir, però és com si els polítics comencen a agafar i a voler controlar una miqueta les grans empreses, com allò que suposo que vau parlar la setmana passada del judici. Vam parlar fa 15 dies del tema del judici, del plate que han posat...
De Telegram.
A Apple. Ah. A Estats Units, sí, que han agafat i han començat un ple... doncs han agafat i han...
Però per quin tema era?
Per monopoli, per la llei del trust.
Sí. Que raro, no? Però que d'alguna manera s'estan començant a veure que aquestes empreses ja són tan potents, valen tants calés, que no la poden controlar. I al final és dir, a veure, potser hem de començar a recuperar la ideologia aquesta d'Estats Units de principis de segle XX, d'aplicar les lleis antitrust, de controlar els càrtels i tot això, perquè al final és que tenim que hi ha empreses que tenen, o sigui, penya com l'Elon Musk o el Bill Gates o el Jeff Bezos and Co. tenen més poder o efectiu que, diguéssim, que
el tema dels Estats Units és una mica... esquizofrènic, ¿vale? Perquè per una banda volen poder controlar, com tu dius, aquestes macroempreses que se'ls escapen de les mans.
Però hi ha aquests capitals que són absurds.
Sí,
són aquests capitals que són absurds.
I per l'altra, Estats Units sempre ha tingut una tradició de poca ingerència del govern en els assumptes privats, vale? O en els assumptes de les empreses, de tal manera que entenc que intenten trobar un equilibri entre aquestes dues.
A no ser que tinguessis una crisi monstruosa com en els anys 30 i van tindre que fotre un New Deal. I aplicar polítiques keynesianes a pinyó. Que va ser com van agafar i van sortir de la crisi dels anys 30 i van entrar els seus daurats anys 50. I va ser aplicant
polítiques
intervencionistes estatals tremendes. I tot el creixement...
Perdona, i arancels, que van fer un rotllo amb el mercat global, que t'hi cagues, que van trigar anys i anys a poder-los desmantellar els arancels i que hi hagués un lliure mercat global. No?
I tot el lideratge tecnològic i científic d'Estats Units és perquè, d'ençà de la Segona Guerra Mundial, doncs a partir de l'informe del Vannevar Bush, van agafar i Estats Units va tindre una política activa des del govern d'incentivar la ciència i la innovació tecnològica a saco. O sigui, a veure, Silicon Valley no és una cosa que va sortir com un bolet, és una cosa incentivada per al govern americà, ficant-hi diners i diners i diners i diners. Després les companyies corren soles, però a veure, una inversió pública. O sigui, ells expliquen aquestes històries, aquests sopars de duros que són molt liberals i que el mercat i tot això, però tot el que han tingut així ho pregut un d'allò. Què passa? Que el Reagan i la Thatcher i companyia, en els anys 80, van dir anem cap al neoliberalisme i anem a no invertir i anem a que surtin molts diners i guanyem molts diners d'això. Però, a veure, les plantes, si no les regues, no creixen. I llavors al final és dir, ara han sortit moltes coses i hi ha uns quants que estan recollint molt, però perquè creixin les plantes s'han de regar, eh? S'han de regar i això vol dir infraestructures, això vol dir investigació, això vol
Mira,
dir...
Marc,
coixins
facilitats per muntar negocis, no?
No, i coixins de donar un terra tou, és a dir, si una persona li passa alguna cosa, que no pas que una persona no es quedi arruïnada perquè s'ha posat malalta, vale? Que una persona han d'haver-hi protecció social perquè la gent pugui intentar fer coses. Quan això s'ho vas traient mica en mica, tard o d'hora et sortiran menys tiges que pugin. Vale? Et pot durar 20 anys, et pot durar 30 anys, però al final no t'acabarà durant. Vale? Una altra cosa és el que tenim aquí, que per moure't necessites permís de tot Déu per fer qualsevol cosa. És l'altra cosa.
I pagar.
També això és molt propi de l'estat espanyol. Europa no és... Sí, si ho compares amb els Estats Units, com aquí.
Molta també a França. Molta també a França. O sigui, hi ha estudis, per exemple, quan hi ha els estudis de la desigualtat, vale? Estats Units és un país on hi ha molta... Tu fas un snapshot amb una foto determinada i pots trobar que hi ha molta desigualtat entre els rics i els pobres. Però quan tu mires amb una sèrie temporal, el que es veu és que hi ha molta gent que té moments en el que puja molt, hi ha moments que també declaren bankruptcy i van pujant, i és a dir, hi ha molt de moviment. Estàs a dalt o estàs a baix i et pots anar movent. Hi ha molta mobilitat. En canvi, aquí a Europa no. És molt més difícil moure's, tant amunt com avall. Els que estan a dalt, els hi costa caure, tot... els aguanten. Sí, especialment a França.
Però tot té el seu contrapunt, Marc, perquè aquest paraigua social que els europeus el tenim molt, molt dins, molt a sobre...
I les friccions, tant de pujada com de baixada. Hi ha friccions. Hi ha friccions que estan ficades al sistema.
Hi ha dos factors que aquest últim viatge als Estats Units em vaig fixar i em van... Que tenen a veure amb el paraigua social. Un que ja és conegut, que tots els hem vist, que és que a les grans ciutats hi ha molt homeless. Vale? Molt, massa. És excessiu. És
que a San Francisco, quan els van anar a veure els xinos, el govern xinès va anar a San Francisco i els van fer fora tots un cap de setmana. Van fotre fora tots els homeless. No sé on els van fotre, però els van fotre fora ràpid.
Deixa'm que introdueixi un altre factor que em va cridar molt l'atenció i que per mi també és molt preocupant, i és la gent gran vull dir gent de 70, 75, 80 anys, que ha de continuar treballant. Que els veus a serveis, no? En el sector serveis o en altres àrees. Que dius,
de caixer en un supermercat, escombrant... Sí,
sí, sí. I això aquí no passa. Aquí la gent es jubila i poc o molt té la seva jubilació. Per cert, en Josep Maria Bernacho, que ens estava seguint en el YouTube, em diu... Nois, mira, ho sento molt, però marxo, vaig a passar a la ITV del meu Land Rover Defender, és per posar una mica de comptes de punt al que parlàveu.
Ei!
Hòstia, nosaltres ens posem seriosos i els oients continuen en el seu framework, tio. Fotent cagarela, no respecten res.
Jo estic al 100% d'acord amb el Land Rover Defender, tio. Jo, si és un Defender...
Però Josep Maria, estem avui, que avui hem tingut un programa seriós, tingut un programa on hem explicat moltes coses i tal, ara me'n vaig amb el Land Rover Defender, que no sé quant.
Però, Tomàs, a veure, un Land Rover Defender...
What the fuck? What the fuck?
Un Land Rover, un Defender, és un cotxe que mola, tio...
Mira,
tot i que només l'altre dia...
Estic buscant alguna així de segona mà, per aquí.
D'aquells
que tenen... Us recordeu aquells Defender que tenien el tub d'escapament per sobre, com si anessin a fer la París de Car?
Però aquest és el de postureig. Aquest és el de postureig, sí. I el que portava la...
Hi ha una aquí a Sant Quirze, hi ha aquí una Sant Quirze que quan accelera per la rotonda, el fum està aquí 5 dies, tio.
No. A veure, una cosa. És que hi ha dos tipus de Defender.
No me jodas,
tio. A veure, hi ha dos tipus de Defender, vale? El Defender aquest que van encerat, que no porten ni una rascadeta i que són de color negre metal·litzat que brillen i que són per anar a la discoteca i per portar els nens al cor.
És que no són Defenders, són Offenders.
Són Offenders. I després hi ha els veus que la pintura ja està desgastada d'anar tant de temps de fang fins
amb
a meitat
la
porta. Aquests tenen tot el respecte aquest.
Jo, que a la meva infantesa i a la meva adolescència vaig passar molt de temps al Pedraforca, ¿vale? Nosaltres anàvem a buscar bolets amb un senyor que es deia Belino, que portava un Land Rover, però no de Defender, no, d'antiguos, d'aquells
Land Rover.
I durant un temps, si us en recordeu, pujant cap a Saldes, passant a la Baells, allà al pantà, hi havia la tèrmica. I al voltant de la tèrmica els arbres estaven desfoliats, els arbres de fulla perenne estaven desfoliats, tothom deia, ara la pluja àcida de la tèrmica, i una merda! Era el Robert de l'Avellino, tio! Ho deixava tot... us ho dic jo. La petardo total.
No, però això... I a més hi fotien espardanyots i el que fos en comptes de gasolina, i és el que hi ha.
Sí, sí.
L'altre dia, per cert, vaig veure a YouTube amb un canal de cotxes, n'hi havia uns que fotien 4x4 amb una Berlingo. I, o sigui, allò, off-road, dius, hòstia, tu... I que, per cert, quan jo era petit, mon pare anava cap a la Vall d'Aran i ens fotien per camins i llocs on els Suzukis i els Terranos es quedaven parats, i mon pare amb el Ford Fiesta anava fotent, i es fotia per tot arreu, eh?
I el Seat Panda, aquells 4x4? Aquell Seat Panda, tio.
Aquest Seat Panda
ha portat l'expansió agrícola a Lleida. Vull dir que és que s'ha d'entendre tot, eh? Això i el canal d'Urgell. Vull dir
poca
que...
broma, bueno, aquests Seat Pandas 4x4 ara els fan híbrids.
Ara els fan híbrids,
poca broma, que tinc una mica...
Que estaven aixecats, que semblaven un Hammer.
No, sí.
Una cosa brutal.
Els estic veient ara, sí.
No, però sí. A veure, si és un Defender, té tot el d'allò, eh? O sigui, està molt bé.
Magma, tira, que tu havies de marxar, perdona, i no sé si
el
encara
Defender
estàs...
El Defender i la Berlingo tenen el Seal of Approval, no hi ha problema.
Però
eh?
Tenies una notícia de la Dark Web que jo no sé de què va, si la vols...
Sí, una notícia que he vist fa poc, es veu que en algun fòrum de dubtors a confiança algú ven les dades de 40 milions d'espanyols, és a dir, 40 línies de dades, un per cadascú, entre els nascuts entre el 1926 i el 2004, per 10.000 euros.
Per 10.000 euros. Aquest senyor està esperant que la Guàrdia Civil li foti un entrapment dels guapos.
Nom, cognoms, DNI, data de naixement i adreça.
Sí, l'impacte real és una mica limitat, no? Perquè no hi ha res més.
Bueno, amb el DNI pots fer mal, eh? DNI, data de naixement, són dades que a molts serveis t'ho pregunten com si fossin excloients.
Sí.
L'adreça és el menys important, perquè depèn de quan hagin obtingut aquesta informació les adreces
de
la gent.
Sí, va canviant, l'adreça canvia.
Doncs res, no, hi havia algú per Twitter que es preguntava, no, què passaria si...
D'on ha vingut aquesta informació, se sap?
Sí, és una notícia del Daily Dark Web.
Però em refereixo a aquesta informació d'on prové? De les tramitacions del DNI, d'Hisenda, de...
Això no...
Jo crec que aquí deu haver hagut una recopilació...
I són espanyols, no només són els catalans. Vull dir que això sembla que...
No me l'he descarregat encara, però entenc que sí.
Perquè com tal de fortes els catalans et podrien donar hasta la talla del peu o... Bueno, no vull fer la comparativa de coses que estàvem parlant abans de començar.
Peses grosses.
Estàvem parlant de mancuernes i de
mancuernes. Mancuernes.
No, però a mi resulta aquesta pregunta si anem cap a una identitat digital, biometria, diners digitals... Hosti, quan passi alguna cosa com aquesta, estarem venuts totalment, no?
Perquè... Les dades mèdiques avui per avui són molt crítiques.
Hi ha una idea, que és que online haurien de ser possible tenir autenticació amb pseudònims. És a dir, que tu pugui agafar i dir, escolta, jo vaig a crear una persona que jo creo, jo que sé, Abelardo Forquilleta, vale? I l'Abelardo Forquilleta té un correu electrònic, té una visa, té una adreça postal, per exemple, un apartat de correus,
sí.
I que sigui legal, és a dir, que si, per exemple, hi hagués alguna demanda i aquest Abelardo Forquilleta fes alguna cosa, vale? Doncs un jutge pogués agafar i traçar-lo cap en Marc Alier, vale? Però que, d'altra banda, jo em pogués relacionar amb empreses i comprar serveis i participar i tindre una reputació social amb uns followers i tot això, com a Abelardo Forquilleta. Vale?
Sí, Marc, però això també obres la porta que hi hagi molt caradures que se n'aprofitin molt.
No, perquè... però el tema és... No, aquí que hi hagi...
No, perquè no ets anònim, no, a nivell legal.
No, no, però a l'hora de demanar un crèdit...
És, jo puc tindre un pseudònim, és a dir, jo tinc un pseudònim i aquest pseudònim, i que queda clar, és un pseudònim. Jo em vull, però jo vull agafar i comprar una cosa amb una empresa que em vendrà no sé què, jo què sé, a Notion. Notion, que em dona un servei de no sé què i jo pago uns euros i jo vull pagar amb aquests. No vull que sàpiguen qui sóc jo. Els hi puc donar un pseudònim, que sàpiguen que hi ha un avís associat a això i els estic pagant això. I ja està. I és, saben que és una persona física. Si hi hagués algun tema de legal, un jutge pot dir, vull saber qui és aquest senyor perquè li hem de fotre un pleit i aquest senyor pillarà catxo perquè ha fet alguna cosa il·legal. Però si no estic fent res il·legal, no tinc per què donar les meves dades.
No, estaria bé, perquè a més les compres online... No, no hi ha res d'anonimat, no?
Bueno, ara, ara comencen a aparèixer les visas virtuals.
Exacte, amb el Revolut t'ho fan, que tu agafes, tens una visa i pots crear visas...
No, ara ja ho fan la majoria de bancs normals.
Fan varis.
Sí, jo tinc un banc d'aquí que ho fa.
Sí, el BBVA crear, també ho fa temps.
Fa visas virtuals.
Però el BBVA va bé, maneres,
d'un sol ús.
Va bé, bé. és tan Mario Kart... L'altre dia, què llegia? Que Mario Kart ja estava portat a les Vision Pro, algú així va dir, ja està, ja ho ha
patat. No, que ara Apple accepta emuladors.
Ah.
Gran pas.
No, però alguna cosa de la Switch o de les anteriors?
Bueno, que l'App Store començarà a acceptar emuladors. Ja ho veurem després.
De quin temps? Parlarem.
Magma, 10.000 pavos, em sembla molt poc diner per tenir la base de dades de tots
molt
els...
Poc. Jo crec, bueno, jo crec que són uns matats, jo crec que són uns matats i que algú, la Guàrdia Civil els hi farà una oferta que no podran rebutjar.
No tindran diners ni per pagar la fiança.
Els Guàrdies Civils que van sortir ara fa un temps, que al dematí, a primera hora, quan es fotien el carajillo abans de muntar el control, es van posar el sarri-sarri per ballar, i veies els Guàrdies Civils ballant el sarri-sarri, que dius, però realment saps de què va aquesta cançó?
Saps de què va sarri-sarri.
Tu saps de què va aquesta cançó? Pregunta-li a ChatGPT de què va aquesta cançó.
Millor que no. Acabem, només tenim una proposta, si no teniu alguna vosaltres, i així...
Oh, ja... jo tinc dues propostes.
Doncs pues vinga, anem a posar la falca i les dius. Vinga, posem la falca, va.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Mira,
tira, Marc.
Tinc dues propostes de dues coses que estan a Netflix. Són dos d'aquests programes de com se'n diu, de reality show, vale? Però que és d'aquests per veure...
Les Kardashian.
No. És algo molt més avançat. Ei. I molt més evolucionat.
Bueno, no vaig entrar en un terreny molt relliscós. No,
el primer és molt més evolucionat. El primer és que ja tenim la tercera temporada de Is It Cake, que és un programa concurs en el que persones es dediquen a fer pastissos que semblen coses. Coses com botes, llangardaixos, taulers d'escacs...
Són americans, perquè el sucre aquell que fan servir... és una plastilina.
Sí, en diu fondant.
Pots fer el que vulguis.
Té el sucre fondant i llavors ho fan moldejar, però també ho fan amb xocolata de fer mones. I ho pinten amb... I fan uns pastissos que són impressionants.
Que acabes fins als collons, quan hi ha un pastís d'aquests, amb el fondant aquest. Jo l'hi trec tot i menjo...
Massa xocolata.
Bueno, és igual. En qualsevol cas, no te'ls has de menjar. El programa és entretingut. És per veure amb la família. Perquè es fan això, és a dir, t'ensenyen tres coses. On està el pastís?
Aquí, Magma, si ens deixessin a nosaltres i a la nostra imaginació fer pastissos amb fondants... Uf! D'entrada una mancuerna faríem, però bueno.
Unes mancuernes per fer pressbanca.
Bueno, tira, i el segon també és un reality.
Seria molt bo. I el segon és un que acaben d'estrenar. És un que acaben d'estrenar, no en recordo ni com collons es diu, però hi ha un senyor que és mag, és un d'aquests senyors que fa programes de màgia i mentalista. Em sembla que abans havia de tenir un programa que... Bueno, el cas és que agafa és un programa en el que la gent li demana
però
que li
no
faci una broma.
On els fan?
Estan a Netflix.
Netflix.
Aquest mes estic pagant Netflix, el mes que ve no. Llavors, ara he fet els dos mesos a l'any de Netflix.
Sort que no cobren matrícula,
Exacte, ara no paguen matrícula. Sí, no entraria ningú, perquè també estan al torrent, i a canals de Telegram, o sigui que no patim. Hòstia,
mira, m'és igual que em posin a la presó, però just ahir, perquè és que no trobava, no trobava lloc una sèrie que vull seguir, torrent. I em vaig baixar a torrent. Sí, sí, tinc una, sí, sí, una aplicació que no és...
Acabarem
no,
tornant al torrent tothom. Si és que
no, però allà hi ha canals de, directament de Telegram que et descarregues la pel·lícula des del Telegram, directament. Sí, sí, sí. Haurem de muntar un canal de pel·lis a Telegram. Bueno, en qualsevol cas, aquest és un Mac que li demanen que li facin una broma a alguna persona que tu... a ton germà, la teva parella, a ton pare, el que sigui. I llavors, és entretingut, dura 20 minutets, i el que us asseguro és que a cada programa hi ha hagut algun moment que a casa tots quatre ens hem pixat de riure.
Vale, la mirarem.
Pixat de riure. Són molt brutos, fan de tant en tant, o sigui, hi ha coses que, bueno, va, i de tant en tant, te'n surt alguna, et descollones. O sigui... les riallades més grosses que m'he fotut últimament ha sigut amb aquest programa d'això. O sigui,
que no saps com es diu. Riure. És un reality de bromes d'imatge. No?
Ara t'ho dic, ara t'ho dic. Un segon. Un segon.
Li donarem un cop d'ull, va. Si són 20 minutets...
Vinga, va.
Sí,
pues
és curtet
mires.
I... a veure, com es diu això? Com es diu això? Com collons es diu?
Historial de Netflix.
Sí.
Bueno, mentre ho mires, he estat provant un programa de BitTorrent...
The Magic Prank Show. Estava amb The Magic Prank Show.
Ok.
I està molt bé. Està molt bé, val
prank,
la pena.
Prank per què és?
Prank és perquè broma. Prank és broma.
Broma.
Ah, vale, prank.
P-R-A-N-K.
A-N-K, sí, correcte. Ara sí.
Si busques per prank, i si busques per broma també, però és que...
The Magic Prank.
És que el problema és que en anglès... acudit és joke, vale? Yeah. I quan tu estudies anglès a l'escola, et diuen que joke és broma, però no. Una broma és un prank i un acudit és una joke.
Sí.
Però a l'escola, a l'institut ens ho deien, vale, no sé si és perquè té que veure amb l'anglès americà i l'anglès d'Estats Units i el d'Anglaterra, però joke és acudit i prank és broma.
En les... Bueno, als Estats Units normalment...
Si ho busqueu a YouTube està ple, també, d'aquestes. Sí.
Vale, no ho recomano, avancem, que ens queden... això no ho recomano, només he dit que ho he provat i no ho puc recomanar perquè no vull anar a la presó.
Client
però,
de torrent.
Un client de torrent que es diu BitLord, que és un dels més lleugers.
Té un buscador, també, a dins,
el Transmission.
El Transmission.
Té la possibilitat de començar a veure la d'això abans que estigui descarregat. Si vas bé o
és màgic.
És màgic, sí.
It's màgic.
Sí, és màgic. Però això sempre tu podies agafar l'arxiu .part, li fas el rename en el .avi i ja ho feies. Això
sí,
no és,
bueno, també,
no és,
també
no és rocket
però,
science, eh?
No és rocket science, total.
Però això... no sempre, no, perquè a vegades es descarreguen parts aleatòries, no?
Clar,
no
perquè sí...
No,
bueno, però si pots mirar un tros i dir, doncs pues mira, sí, no és el que jo m'imaginava.
Ah, eh? Bueno, vale. Sí, per això sí. Sí.
Vale, l'última proposta és de ciència-ficció i ens la porta l'Albert M. I diu, escoltant el podcast he sentit que parlàveu de la fundació d'Isaac Asimov. Sabeu que l'editorial Dank Llibres ha publicat tota la trilogia en català? El darrer volum, segona fundació, va sortir fa sols uns dies. Si sou aficionats a la ciència-ficció, hauríeu de seguir aquesta editorial, ja que també han publicat els dos primers volums de Dune, el tercer està en preparació, i acaben de llançar el primer volum de El problema dels tres cossos, la famosa trilogia d'en Cixin Liu, de la que ara Netflix n'ha fet una sèrie.
Sí.
La sèrie és correcta, és correcta.
Marc, a tu et sona un autor de ciència-ficció que es diu... que està com molt de moda, i no sé, es diu Carter Damon.
No em sona...
No et sona. Bé, serà
un segon.
Bueno, l'algoritmo, la Trinity Algorithm i coses així. És bastant... És un pseudònim, i aquest tio es veu que... bueno, aprofita temes, diguéssim... temes, diguéssim, que estan en que són populars i sobre això fa com alguna mena d'escrit. I en Brandon Morris et sona?
No, tampoc, aquests no els coneixia. Mm. Veig que tenen...
Bueno, és... I Christopher Hooper? Tampoc.
No, aquests no els conec. No els conec.
Tenia aquí com tres noms apuntats jo, en el meu d'això particular. Molt bé, nois, una hora de programa i dos minuts extres
ja
per la conya
fet,
que hem fet.
Ja hem complert.
I no heu escoltat els 7-8 minuts previs? Que
on hem estat
també
parlant
divertit.
D'exercici físic i de coses... Sí.
Això
hauríem de ficar-ho només, hauríem de ficar com una versió...
Això només per subscriptors.
Per subscriptors. Però pels premium, sí. Els que paguen això de 1.000 euros en amunt.
Hòstia, els podcasts de premium d'Apple no han acabat d'arrencar molt bé. O sigui, haig de mirar a veure...
Ai! I el Google Podcast ja l'han tancat, eh? O sigui, allò els que...
I l'Apple Podcast ja té transcripcions, que no sé si els nostres podcasts estan ben transcrits
només...
al català.
Només
en anglès.
Només anglès, espanyol, alemany i francès. Ja ho vaig estar.
No sóc l'únic que fa servir Torrent, que l'Outjat també fa servir Torrent.
Si nosaltres sempre estem buscant alguna cosa que ens passi els textos àudio per escoltar-los, per què volem transcriure els podcasts?
Ja, és que és a l'inversa de tot.
Per cercar.
Què vols? Fer la transcripció i que et faci un resum al ChatGPT? No,
que
cagar a la platja. Aquí això és per tu, vas rentant els plats i vas a comprar i vas a passar la ITV del Defender i llavors vas escoltant el mossega la puma.
Els audiollibres i els podcasts, eh? Però les dues coses combinades...
Però escolta una cosa, vigila amb el Defender. Ja saps, si vas a passar la ITV amb el Defender, el que has de fer és passar-lo per l'autopista i fer un tros a 120 en tercera, perquè així escups tota la carbonilla i passes el test de gasos. Perquè sí, clar, si el tens allà... Això li passava a ma mare, que anava...
És un Defender que no va passar la ITV per amiant en els gasos que portava, tio.
Però això li passava a ma mare, que anava a la ITV i ella, com que va sempre a trepitjar nous... Vale, doncs anaven al tio de la ITV i fotia, a veure, fotia la bufarada, deia, vostè no passa el test de gasos. I llavors, al final vaig dir, aquest cotxe que d'això, dóna-me'l a mi,
ja
li fotia una volteta, i li traiem la carbonilla i tot, li deixàvem ja ben esbaradet.
Això tu ho fas amb els Tesla també, i no hi ha cap mena de gas.
Jo en els Tesla els hi trec tota la carbonilla. Perquè allò, tu has vist un Tesla classe S derrapant les quatre rodes? Perquè en Magma sí.
I no era meu, que és el pitjor.
I no era seu, a sobre. Bueno,
tampoc
ai, senyor.
És igual, jo tampoc tinc carnet de conduir.
Passarà als anals de la història.
Sí.
Nois, molt
a veure,
content
una cosa, a veure, Magma, tu em vas dir, tu fot-li.
Sí.
Però no li pots dir això en el Ludo.
No volverà a passar.
No volverà a passar. En el
oients,
meu no li fotré tanta canya.
Oients, seguidors de YouTube, moltes gràcies per escoltar-nos arribar fins al final del programa. Ludo, Magma...
Vinga, una abraçada.
Anem a passar la ITU.